Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Pau Durant.
Des d'avui s'ha començat a comprar els abonaments gratuïts de la Renfe, que es podrien utilitzar a partir de l'1 de setembre i tindran vigència fins a finals d'any. Segons la ministra de Transport, Raquel Sánchez, dona dades de l'èxit de la iniciativa.
Pues los últimos datos que tenemos de hace unos momentos nos dicen que 330.000 usuarios se han registrado ya en la página web y en la aplicación de Renfe, y por lo tanto, bueno, eso demuestra el interés de esta medida, que esperemos beneficie al máximo de españoles posible.
Després escoltarem les vostres respostes sobre la facilitat d'aquests tràmits i si se us ha donat millor la web o les màquines expenedores. Perquè els abonaments siguin gratuïts, caldrà que els usuaris facin com a mínim 16 viatges. A partir d'aquell moment ja se'ls pot reintegrar la fiança de 10 euros que han avançat. I avui es compleixen 6 mesos de l'inici de la guerra d'Ucraïna. El sabadellenc d'origen ucraïnès Yuri Atamanchuk està patint pels bombardejos que hi pugui haver durant aquests dies. I és que precisament avui es commemora el dia de la independència ucraïnesa. Atamanchuk ha denunciat que el conflicte bèl·lic ja no interessa a la societat, a diferència dels primers mesos de la guerra. I en esports, l'exdavanter del Sabadell, Adri González, jugarà aquesta temporada al Terrassa. El Mallorca ha pagat una part important de la seva clàusula al centre d'esports i l'ha cedit al conjunt agarenc, que enguany militarà al grup 3 de segona federació. El club encara no el veia preparat pel primer equip i li ha ofert jugar amb el filial a primera catalana. Aquestes i altres informacions les repassarem en els pròxims minuts amb la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix tranquil·litat a les vies que menen cap a la nostra ciutat. Potser si heu d'esperar algú que ve de Barcelona amb cotxe trobarà una mica de retenció cap a l'alçada del quilòmetre 15-13 aproximadament al nus de la Trinitat. La resta, de moment, tranquil·litat.
El temps.
29 graus i cel clar a la ciutat de Sabadell. Què ens espera a les pròximes hores? Ho preguntem al Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui la calor torna a ser la protagonista del temps arreu de Catalunya. Valors de gairebé 35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre aquesta tarda. La resta 30, 31, 32 amb molta aixafogó, sobretot a prop de la costa. I a partir d'aquesta tarda sembla que les tempestes tornaran a guanyar protagonisme. Afectaran el Pirineu, Prepirineu, també el massís del Port. De moment, tempestes més aviat disperses i aïllades, però atenció, perquè a partir de mitja tarda o de cara al vespre, aquestes tempestes poden ser més fortes i afectar a molts punts del quadrant nord-oest. Poden anar acompanyades de pedra o calamarsa i també de ratxes fortes de vent. Demà, un temps amb més núvols, temperatura màxima una miqueta més baixa, tot i que continuarà la calor, i atenció perquè els ruixats a partir de mig matí i mig dia podrien afectar pràcticament tot Catalunya, sobretot a l'interior, on de nou poden ser localment forts. De cara ja a divendres esperem un temps més assolellat cap a Ponent, encara amb alguns ruixats a la meitat est del país, i sobretot el que notarem és que la temperatura serà una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els sabadellencs ja estan mostrant el seu interès per adquirir l'abonament gratuït de Renfe. El títol en vigor a partir de l'1 de setembre es pot aconseguir a partir d'avui, justament un fet que s'està notant a les estacions de Rodalies de la ciutat. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. L'estació de Sabadell Centre està registrant un degoteig d'usuaris interessats en aquesta mesura, que s'allargarà fins al 31 de desembre. Per als que han intentat fer el tràmit per l'APP, el procés ha estat confús, mentre que els que directament l'han volgut adquirir a les màquines expenedores han tingut més èxit.
Però per l'APP, i bueno, em vaig registrar, i avui ho he intentat fer des de casa amb l'APP i no me n'he sortit, perquè no em deixava introduir la targeta. No sé, i he vingut aquí a demanar informació, com sempre, estan esmorzant. Llavors m'ha dit que ho podia fer per la màquina, y lo he hecho en un momento, voy a decir que ha sido fácil.
Hemos venido aquí al cajero porque pensábamos que había alguien de atención al cliente y no hay nadie, pero queremos sacarlo por la máquina y pensábamos que por la página web te sale nuevo abono. Claro, y aquí pone que es abono recurrente. Claro, no sabíamos cuál era el abono, porque por lo que te dicen en el vídeo de explicación, no sale. Tú vas a comprar tu compra de billete y buscas tu saldo y te dice, no hay. Y claro, en la página te pone eso, que es abono recurrente.
Pues es súper rápido, sí. Vas a la pantalla, tens un apartat que diu targeta d'abonament continu i res, continuar, o sigui, accedir a, bueno, seguir les instruccions i ficar el DNI i ja està.
Vinc de Castellà expressament a buscar-ho i pensava que seria més complicat, però no, no. DNI i pagar 10 euros, recomanen amb targeta.
Les xifres parlen per si soles. Segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez, 300.000 persones es van registrar al portal web de Renfe per adquirir aquest abonament gratuït. Per ella, cal posar en valor la mesura en un moment com l'actual.
Bueno, de momento saben que tanto esta medida como otras de las que se aprueban y que mañana se van a someter a convalidación en el Congreso de los Diputados tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre. Yo creo que lo más importante es destacar que este gobierno adopta medidas excepcionales en momentos excepcionales.
Per adquirir l'abonament gratuït s'han de facilitar 10 euros de fiança que es retornaran un cop s'hagin realitzat els 16 viatges obligatoris. Els usuaris consultats utilitzen aquest transport de forma habitual, de manera que la mesura els surt a compte.
L'endemà de conèixer que el jutge havia tombat el tercer grau a Manuel Bustos, hem conegut en quins arguments s'ha basat el magistrat de vigilància penitenciària per retirar-li el permís. A la interlocutòria, el jutge sosté que el tercer grau de l'exalcalde de Sabadell és desproporcionat, perquè es va coincidir només un mes i 12 dies després de l'ingrés a presó. Més detalls, Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El jutge de vigilància penitenciària defensa que la Junta de Tractament va acordar el tercer grau sense que hagués transcorregut un temps mínim d'observació. I és que Manuel Bustos podia sortir els caps de setmana de la presó de Lledoners, tot i no haver complert ni un quart de la pena. L'exalcalde va ingressar al centre penitenciari el 12 de gener i al març ja podia gaudir els caps de setmana en llibertat. Després de la retirada del tercer grau, Bustos és en règim tancat a Lledoners des de finals de juliol, segons va poder confirmar aquesta emissora. D'altra banda, el magistrat demana no obviar que Manuel Bustos està condemnat per delictes de corrupció i que acumula altres condemnes i causes pendents de judici pel mateix tipus de delicte. En aquest sentit, creu que necessita un programa especial sobre assumpció delictiva, ja que considera que els programes fets fins ara dins de la presó sobre transparència i corrupció a la gestió pública han estat insuficients. El jutge ha acceptat així el recurs presentat per la Fiscalia contra el tercer grau, tot i que la defensa demanava mantenir aquest règim. Entre els arguments que posava sobre la taula, l'estat de salut de l'exalcalde, que pateix una depressió, i la malaltia greu que pateix la seva dona i que requeria d'una operació. Malgrat tot, el magistrat considera que Manuel Bustos pot rebre tractament mèdic dins de la presó, igual que ho faria amb el tercer grau, i que la situació de la seva parella no és un argument suficient.
Notícies Vespre.
El calendari de curses solidàries s'amplia a Sabadell. El pròxim mes d'octubre, la Fundació Encolliga organitza la carrera Race for Life, amb què volen recaptar fons pels programes que fa l'entitat de suport als malalts de càncer i als seus familiars. Els organitzadors han fixat com a objectiu arribar al miler de participants. La cursa té 5 quilòmetres de recorregut, amb sortida i arribada a l'Eix Macià.
La cursa solidària Race for Life és de nova creació, però té una preqüela, la Woman Race del Corte Inglés, de la qual se'n van fer 5 edicions, però que es va deixar de fer per l'esclat de la pandèmia. Aleshores, els beneficis ja eren per a la Fundació Oncolliga, que ara ha decidit recollir el testimoni. Ho explica Isabel Rojas, presidenta d'Oncolliga Sabadell.
El Corte Inglés estuvo durante 5 años haciendo la Woman Race a favor de Oncolliga. Llevamos 2 años por la pandemia que no se ha podido hacer y bueno, este año pues nos han comentado que por tema presupuesto tampoco se podía. Nosotros estamos muy agradecidos porque la verdad es que nos han ayudado muchísimo. Pero como mucha gente nos preguntaba, pues decidimos, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y bueno, así fue como surgió la idea.
La inscripció a la cursa té un cost de 10 euros i dona dret al dorsal, la samarreta i una bossa de cotó de regal. Amb els diners que recullin, l'entitat vol continuar finançant els seus programes, tots ells gratuïts, com ara el préstec de perruques, el servei d'atenció a domicili de psicòlegs, així com les ajudes econòmiques que atorguen ajudant els usuaris amb menys recursos. Isabel Rojas recorda que la pandèmia també ha frenat el nivell d'ingressos d'Oncolliga en els dos últims anys.
También económicamente tenemos que mirar mucho a quién se lo damos porque nosotros también necesitamos que la gente que nos ayuden porque ya lo que te he comentado antes, después de dos años de no poder hacer ninguna actividad, pues claro, y se han seguido haciendo los servicios, pues necesitamos también ayuda económica, pero bueno, lo seguimos haciendo.
La Race for Life se celebrarà el pròxim 23 d'octubre a partir de les 10 del matí a l'Eix Macià. La data no és casual, sinó que s'ha decidit tenint en compte que pocs dies abans, el 19 d'octubre, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
I en pàgina cultural arriba la segona edició del Festival Sabadell Acció Musical, el Sunfest. Ara ja sense mascaretes ni restriccions d'aforament després de la primera edició l'any passat. El plantejament és per dies temàtics, omplint la plaça de la Creu Alta d'estils diferents. El divendres serà el torn del punk, amb els Calanya que escoltem, Més Càrdiacs, Les Salvatges, Serpent i Arsènic. Carlos Puig, president de la coordinadora Músics de Sabadell, sempre ha defensat el mateix objectiu.
Jo des de la coordinadora porto 5 anys com a president i la idea principal era poder tocar la Festa Major de Sabadell. Vull dir, el concepte clar és que els grups de Sabadell puguin tocar la seva Festa Major, que és, sembla molt simple i molt lògic, però costa, és complicat.
Dissabte toca rock amb Acústic, Five, Resurgidos, Tarza, Pedro Parque, El Tercer Semestre i Surfing Rovers. El diumenge, les versions, amb Buscando el Duende, Terror Mundi, Black Star i Los Rocola. S'ha afegit un segon escenari dedicat a la música electrònica coordinat per l'Associació del Templo, a la part peatonal del carrer Montlló i Pujal, entre Cal Balsac i la parròquia de Sant Vicenç. I participaran DJs, com companys d'aquesta casa, els membres del Vitamina Dance, David Ramiro o Sergi Cubero Fari.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Avui es compleixen 6 mesos de l'inici de la guerra d'Ucraïna, 6 mesos dels primers atacs russos que han desencadenat en un conflicte més enllà dels límits del país de l'est, sancions de la Unió Europea, milions de refugiats, inflació de preus i un hivern amb una crisi energètica que ha fet que els països hagin hagut de començar a estalviar. Precisament avui el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha afirmat que Kiev vol recuperar tot el territori que actualment està ocupat per les tropes russes. En el seu discurs del dia de la independència ucraïnesa, Zelensky ha defensat que el final de la guerra arribarà quan hi hagi una victòria ucraïnesa. Lena Molins n'ha parlat amb un ucraïnès de casa nostra.
L'entrevista.
Des de Ràdio Sabadell, el mes de març, vam poder conèixer la història de Yuri Aramanchuk, sabadellenc d'origen ucraïnès. Avui, 6 mesos més tard, volem tornar a parlar amb ell. Bona tarda, Yuri.
Bona tarda, bona tarda.
Com anem? 6 mesos més tard, explica'ns com estàs vivint tu el conflicte.
Sí, bueno, seguim col·laborant una mica en el tema i molt preocupats perquè avui és el dia d'independència d'Ucraïna i, clar, tots estan preocupats perquè saben que Rússia bombardejarà tots els pobles sense mirar cap on cauen les bombes, si és en una zona de conflicte o si és un edifici civil i que no té res a veure. Per això estem molt preocupats. A veure què passa.
Sí, tu precisament ens explicaves, no?, el mes de març que tens família a l'oest d'Ucraïna. Encara sí. Segueixen allà, han pogut fugir, com estan?
Sí, no, segueixen allà. Fa un parell de setmanes va venir aquí el meu tiet, però per molta calor no li va haver suportat tanta calor i, bueno, va marxar un altre cop per allà, preocupat, això està clar, però no, diguéssim, s'ha marxat. I bueno, clar, com venia d'allà, ja li vam preguntar també com està tal, i va dir, vivim a l'oest, que és, bueno, a 100 quilòmetres de frontera amb Europa. I diu, és que hi havia uns quants dies que quan caïa en bomba a 100 quilòmetres des d'on està, és que temblaven les finestres. I diu, clar... Si això sent a tanta distància, com es sentirà a prop? Mm-hmm. I, bueno, és constant, bueno, una precaució en constància.
No, però... no es plantegen sortir del país?
No, de moment... Bueno, li vaig comentar també, però ha dit que no.
Uh-huh.
Que, bueno, a veure què passa i, bueno, tots esperen que guanyem, que s'acabi la guerra, uh-huh. perquè són moltes vides perdudes, innecessàriament, i, clar, no... No ho desitjo a ningú i vull que s'acabi. És que no es pot desitjar més.
Mm-hmm. Al principi de la guerra vam veure com tota la societat civil es va volcar a ajudar enviant roba, menjar, inclús enviant furgonetes, no?, cap a Ucraïna, que tornaven amb persones refugiades. Ara tota aquesta ajuda ja no se'n parla. Vol dir que ja no es fa, vol dir que ha passat de moda, si es pot dir així, o encara arriba?
Encara arriba. És que es pot, diguéssim, generalment podem dir que el tema de guerra no és un tema de societat. Ja ha passat. Uh-huh. És aquest punt, com era la primera setmana, primer mes, bueno, perquè va durar una estona, que es parlava per tota la televisió, per ràdio, ara sent, però poquet. Ui, han bombardejat allò, però generalment ja no es parla. I ajudes arriben. Sí, perquè en tinc alguns coneguts i diuen que sí que arriba. Si és d'associacions o de qui és, no ho sé, però arriba de voluntaris tan ucraïnesos, bueno, suposo com de gent estrangera que col·labora, de grans empreses que envien coses. Això segur, perquè si no, si aquí hi ha inflació, allà el triple o 10 vegades més. És... Sí que arriben coses.
Tu comentaves, no?, que aquesta, allò que fa al principi sí que se'n parlava molt, ara ja no tant. Allà, per exemple, la teva família també té aquesta sensació que des de fora ja no se'n parla tant?
No ho diria.
Uh-huh.
Perquè, diguéssim, per televisió ningú pot treure, jo què sé, una entrevista, un vídeo on diuen, mira... A fora ja està, ja s'han oblidat d'Ucraïna. Això no poden dir perquè és molt pessimisme. I diguéssim, els ucraïnesos que estan a fora, la majoria no s'han oblidat aquest tema. Jo ho tinc present perquè jo tinc tant família com coneguts que estan lluitant i jo no em puc oblidar. I el que passa és que la gent és com diuen per aquest tema. Si no et toca, doncs no et preocupes. I jo crec que és el mateix. Aquí, generalment, a fora, això influeix en la mesura que puja preu, puja gasoil, però generalment no t'ha canviat la vida. Uh-huh. No has sentit ni sirena ni que ha caigut una bomba. Això no ho tens present.
Uh-huh.
Sí que alguna gent ho pren més al cor i hi ha molta gent que diu ui, 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 és que he vist imatges que em danyen. Passo. Jo, si veig que parlen d'Ucraïna, canvio el canal, jo què sé, apago la ràdio i ja està. No els puc criticar, ni jo ni ningú. Això al final és cadascú i és la seva consciència. Si a mi em fa mal igual, doncs sí. Però és un tema molt delicat. Que m'agradaria que, diguéssim, aquest tema encara segueixes en un pla una mica més alt? Sí. Però si no, doncs, entre nosaltres ja intentem col·laborar bastant, diguéssim. Quan més, millor.
Parlem ara de l'arribada de refugiats. A Sabadell, el mes d'abril, ja n'hi havien arribat fins a 200. I estàs en contacte, tu?
Abans sí, ara ja no tant. Uh-huh. Vaig conèixer una parella que va fugir de Mariupol i ho va passar malament i encara de tant en tant parlo amb ells. Però aquest d'aquí a Sabadell no gaire.
Doncs, Yuri Aramanchuk, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Esports.
El serial Adri González ha arribat precipitadament al seu final. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
El Terrassa ha anunciat per sorpresa l'arribada del jove exdavanter del Centre d'Esport Sabadell sense que s'hagués fet oficial prèviament el seu traspàs al Mallorca.
Una operació que, segons fonts consultades, està del tot tancada. Com va avançar Ràdio Sabadell fa tot just un mes, el conjunt illenc havia fet una oferta per Haaland i ha acabat pagant una part considerable de la seva clàusula. Xifres, això sí, molt inferiors a les de jugadors com, per exemple, Sergi Altimira. El cos tècnic dirigit per Gabri García l'havia descartat passada la primera setmana de la pretemporada i el club considerava que el millor pel seu creixement, encara amb 18 anys, era jugar amb el filial a Primera Catalana, però finalment s'ha tancat aquest traspàs i la posterior cessió al conjunt de la seva ciutat. Adri González tanca així una etapa de 6 anys a l'obrador arlequinat, el qual va arribar procedent del Jàlac.
Encara en clau de mercat, el Sabadell accelera per tancar en les pròximes hores l'arribada com a cedit de Pau Víctor, jove davanter santcugatenc de 20 anys procedent del Girona, i Guillem Molina ha assegurat no saber res del suposat interès del Barcelona.
En roda de premsa, el defensa de Valls ha estat així de categòric sobre els rumors que el situaven amb Altimira al filial blaugrana.
Jo aquí encara tinc contracte, em queda aquest any, i bueno, jo sé que han sortit rumors i tot això, que de fet jo no m'entero gaire perquè tampoc tinc Twitter i això, que m'ho han de dir, però ja et dic que jo sé el mateix que vosaltres, o sigui, a mi encara no m'arriba cap novetat d'arreu, o sigui que jo estic molt content d'estar aquí i a preparar aquesta setmana.
Capità durant la pretemporada, Molina també ha dit que seria un honor portar el braçalet tota la temporada, però que encara ho han de decidir els companys. El central espera un plantejament de partit de la Morevieta similar al de l'Europa dissabte passat en el darrer amistós de la pretemporada.
Ens va anar bé, de fet, bueno, avui ens ho comentava, no?, que també el plantejament de partit que va fer l'Europa, doncs, bueno, pot ser similar a el que ens podem trobar al cap de setmana, no?, per la manera d'apretar i tot això. I bueno, jo crec que va ser un partit que també van fer coses bé, però altres que no. Avui hem vist un vídeo, no?, hem repassat totes les accions que podíem corregir del partit i bueno, i aquesta setmana ja ens hem posat en marxa per preparar el partit de dissabte.
A tot això, el club ha pactat entrades visitants a 10 euros amb la Morevieta i també amb el Castellón, el següent rival, el cap de setmana de Festa Major, tant a la primera com a la segona volta de la Lliga.
I un Sabadell a Morevieta, que a banda d'escoltar-se a Ràdio Sabadell des de les 9 de la nit de dissabte, també es podrà veure a Instat. La plataforma irlandesa serà l'encarregada d'emetre els partits de la Primera Federació a partir d'aquest mateix cap de setmana. Instat pagarà prop de 4 milions d'euros per temporada fins al 2025, una quarta part del que demanava la federació i cada club rebrà uns 100.000 euros. Més qüestions. David de la Cruz segueix el 33è a la General de la Vuelta en una cinquena etapa amb victòria catalana.
El vilanoví Marc Soler s'ha imposat a l'arribada de Bilbao superant la resta de companys de l'escapada. Es talla així una sequera de més de 120 etapes consecutives a les grans voltes sense triomfs espanyols. De la Cruz ha entrat sense problemes amb el gran grup a més de 5 minuts. El nou líder és el francès Rudi Mollard.
Irene Asensio lluitarà per les medalles a l'Eurobàsquet sub-16 de Matosinyos.
La selecció espanyola ha eliminat Grècia per 74-50 amb 5 punts en 7 minuts de la sabadellenca. El rival a les semifinals d'aquest divendres sortirà del vencedor del Croàcia-Bèlgica.
Gerard Gil i Xavi Tecles han tornat de Belgrat amb la medalla de bronze del Mundial Juvenil de Waterpolo.
La selecció amb els dos representants del club va guanyar la final de consolació contra els Països Baixos per 13-11. Gil creu que és un podi més que merescut, tot i començar el torneig amb el peu.
Vam perdre contra Montenegro i això ens va fer baixar una mica el cap i no pensar que podíem aconseguir el que al final hem aconseguit. Per això aquesta medalla, doncs, ens ha semblat que és un premi, doncs, a tot l'esforç que portem fent tots aquests anys.
A partir de dilluns es concentren novament al CAR per preparar l'Europeu Júnior. A més, 5 waterpolistes de l'Astralpool han estat convocades per l'Europeu Absolut de Split, que arrenca dissabte. Són Laura Ester, Maika García, Judit Forca, Irene González i Nona Pérez.
El Sabadell Rugby Club ha iniciat la temporada amb cares noves a la banqueta. Leandro Guzmán i Elisabet Graner són els nous entrenadors del masculí i femení, respectivament.
De moment, la primera presa de contacte del tècnic argentí amb el grup l'ha deixat molt satisfet.
Supero mis expectativas al 100%. Me encontré con un equipo, teniendo en cuenta que estamos en agosto, con más jugadores de los que esperábamos, con muchas ganas de entrenar y de progresar.
En el cas de Graner, coneix la casa com a jugadora, però viurà amb les Tintoreres la seva primera experiència al capdavant d'una banqueta sènior.
És un repte per mi realment, perquè jo sí que he entrenat categories inferiors, no he entrenat un sènior, ja em conec el club, em conec les dinàmiques, em coneixen i això també em dona molta confiança per poder desenvolupar-me jo també com a entrenadora. La veritat és que és una oportunitat molt gran
El Sabadell Rugby Club Femení mantindrà 2 anys la fusió amb el Badalona amb la idea de pujar a segona catalana.
Josep Maria Pijuan, l'atleta que va morir a l'última edició de la Llanera, serà homenatjat el dissabte 3 de setembre a Blancafort.
Amb una cursa pels Corriols on entrenava habitualment el Tossal Gros de Vallbona, l'anomenada cursa del Piju constarà d'una prova atlètica, caminada i curses infantils. La Unió Excursionista Sabadell hi serà present, com explica un dels organitzadors de la Llanera, David Fernández Oliver.
Anirem tota una colla també a participar-hi, a córrer, a fer la cursa i al final que millor homenatge que fer-li a en Josep Maria, doncs això, és que anar a córrer per la zona que ell sempre entrenava i es movia.
La pròxima Llanera, per cert, ja té data, serà el 22 de gener del 2023. Hi haurà canvi de circuit amb una baixada diferent del Puig de la Creu a la distància de la Marató.
I en futbol sala ja es coneix el calendari de la segona B. El Club Natació Sabadell debutarà a casa contra el Gasifred Ibiza d'Àlex Llamas, mentre que el futsal Pia s'estrenarà a la pista de l'Idefranc d'Elx. La competició arrencarà el 17 de setembre i acabarà el 6 de maig. Marxem. Això és tot el que ha donat de si el Notícies Vespre. Podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.